Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui divendres 27 de febrer del 2009. Passat el carnaval, tornem a recuperar la vida quotidiana i dins la vida quotidiana el nostre habitual temps de família amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat abans de tota la festassa, per dir-ho així, parlant de nou d'aquelles qüestions d'autoritat entre pares i fills, l'exercici de l'autoritat, com, de quina manera i fins a quin punt cal estirar o cal deixar anar una miqueta de corda en determinades situacions. Si no recordo malament, refrescava una miqueta la memòria, en Roman deia que hi ha un moment en què els pares han de ser molt conscients que aquell nen o aquella nena ja no és un nen, ja no és una nena, i per tant, sense que això faci malbé els sentiments de l'estimació, caldrà assumir, d'alguna forma, què? Desenganys, frustracions davant d'expectatives que no responen al que els pares en el seu dia haguessin pogut pensar, i per l'altre costat, tres quarts del mateix.
També, sí, sí. És veritat, desenganys o decepcions...
No és exactament el mateix?
No.
No?
No. A veure, el desengany és la desfeta d'un engany. Anant a la paraula mateixa,
sí.
Oi? És a dir, que hi ha algú que estava enganyat abans.
No? Enganyat no vol dir que l'haguessin enganyat.
No vol dir necessàriament que l'haguessin enganyat.
Vol dir que no veia la realitat, per dir-ho així?
Bueno, diríem que en l'engany hi ha certa visió de la realitat, però que no es vol acabar de veure o de creure, i per això t'enganyes.
D'acord.
En la decepció diríem que hi ha més bueno, una expectativa, una il·lusió, algo que tampoc era ben bé una realitat, però sí que era algo que s'esperava o s'aspirava, i en un moment es veu que serà que no. I és diferent.
És diferent, tot i que deu haver més d'un punt de contacte,
sí, sí, sí,
entre una cosa i l'altra, no?
Sí.
Com entre els refredats i la grip. Vaja. més d'un punt de contacte. Per què? Què fa més mal? Un desengany o una decepció?
En l'engany, jo crec que en el desengany hi ha més responsabilitat del que s'enganya. No? És a dir, i de vegades li vol passar la factura a l'altre. No? De que... però l'altre en principi no l'enganya. És un el que s'enganya. Potser és més és un intent defensiu, amb el qual has comprat més números per al desengany.
Per tant, és millor, dins de tot el que pot passar, que uns pares se sentin desenganyats dels fills que no decepcionats dels fills.
Al revés, jo
crec. Al revés?
Sí.
Sí?
Sí. A veure...
Si és que s'hi han de sentir, que això és una altra qüestió.
A veure...
Si sentiran un dia o altre.
Sí, efectivament, efectivament. A veure...
Quan veig que fa aquestes cares, vostès no ho veuen, però és que ja m'ho veig a venir. Que un dia o altre passarà.
Sí.
D'acord,
sí,
no hi ha relació familiar sense que en algun moment...
Ni vinculació
ni
humana.
Ni vinculació humana. Ni vinculació humana.
Ni vinculació humana, sense decepció. Les decepcions...
Que en algun moment algú es decepcionarà.
En algun punt, en alguna qüestió. Sempre hi ha la decepció.
Encara que algú cregui que no ha donat motius perquè l'altra persona es pugui sentir decepcionada o desenganyada.
Bueno, per aquí ja entrem en les condicions particulars o peculiars.
D'acord, però no hi ha moment...
No hi ha vinculació, ni tan sols, en principi, la vinculació amb un mateix, que un no es decepcioni a si mateix.
D'acord.
Forma part, diríem, de lo que és el nostre bagatge de sentiments i de representacions que ens fem del món, dels altres i de nosaltres mateixos.
Això no té res a veure amb l'amor propi ni res de tot això?
Bueno,
o sigui,
està per tot arreu.
Està per tot arreu.
L'amor propi, sí, és una cosa...
Que em sembla que no t'agrada més, això de l'amor propi.
No, és molt necessari.
Molt necessari?
Sí, és molt necessari. El necessitem, l'amor propi.
I molt perillós en algun moment.
Però efectivament, sí, sí, té aristes, té diferents cares, no com es diu ara, és polièdric.
Sí.
És polièdric. I, però sí que de vegades justament, no, quan la decepció es pren de determinada manera, justament com un atac a l'amor propi, o com una ferida enorme a l'orgull, no, a la imatge que jo tinc de mi mateix, doncs es pren molt pitjor, molt pitjor. Diríem que entre pares i fills les excepcions són de calibre important, important. Per exemple, l'adolescent es decepciona dels seus pares, es decepciona perquè no són, i en pares desenganya, en pares desenganya, però, bueno, no? O sigui,
es desenganya perquè aquella imatge que tenia no responia al que ara veu o que ara creu.
Sí, i el que passa és que l'adolescència ja comença a ser realment una decepció, no? És a dir, perquè comencen a veure més els defectes, no? Les limitacions dels pares, a veure que aquest pare que semblava que tal, bueno, és una persona que ha fet el que ha pogut a la vida i punt, o ni més ni menys, vaja. Però perd, diríem, tota una cobertura que li donava al fill.
Tot una aureola, vaja.
Sí, efectivament, tot una aureola molt important.
Això passa sempre?
Diríem que és una part necessària del procés de l'adolescent, pot ser més parcial o anar... Si és molt total,
dir,
també...
pot ser més intensa, menys intensa,
sí,
però
sí.
Forma part del procés de l'adolescència que els pares se sentin, diguem-ne, qüestionats en moltes coses o que hagin perdut aquesta... diguem-ne, aquesta mitificació, aquesta visió tan...
Sí, sí. No? I que a més el fill, l'adolescent, el contraposi
a tot.
Sí, no? O porti altres referents com a referències més vàlides i més certes i més valuoses.
D'acord, altres pares, altres models, altres persones, el que sigui.
Efectivament.
Els pares també els passa el mateix?
Sí.
Sí, de quina manera?
Bueno, o sigui, hi ha formes que són més puntuals a partir d'algunes conductes o d'incompliments o de coses que el nano promet i no fa i aquí, no... Però de vegades és també de característiques que té el fill que no li fan el pes als pares, no? És a dir, perquè no els agrada, perquè estan en desacord, perquè pensen que, bueno, que no els hi va bé tampoc, però no, diríem, algunes tenen que veure amb el fill que haguessin volgut tenir, que mai és el que tenen. Sempre tenim una altra, no? Però en general no només respecte als fills,
sí.
Però molt més especialment respecte als fills, i aleshores de Seven fan coses que dius però com has pogut fer això, s'equivoquen i de vegades, o sigui, són coses més puntuals que són més reparables, i de vegades són no sé, no? Un fill que li dona per ser artista i els pares són, no sé, comerciants, sí, sí. O és igual, no? I ostres, però com, no? Com i portar un tipus de vida o una forma de vida que no, que els pares comencen, en què ens hem equivocat? I probablement no hi ha equivocació alguna, o sigui, potser l'equivocació era pensar que el fill respondria, fill per randa,
a una expectativa.
Sí, a un ideal que tenien els pares.
Perquè aquests processos responen més al cap o al cor?
A veure, el cap i el cor en principi van coordinats o van lligats o van relacionats. Diríem que hi ha molt de cor i bueno, i això ja depèn més del tarannà de l'adult. Hi ha pares que el problema és que hi ha massa cap, no? És a dir, que tenen una cosa molt pensada i molt planificada de com s'ha de ser.
I això és
inevitable, diríem. Ja va bé, és a dir, imagina que un pare digués, és que a mi m'és igual tot, si va o si ve, si és o no és, si fa o no fa, és un mal assumpte, no? És a dir, si hi ha estimació, doncs hi ha expectatives, hi ha desitjos que s'aspiren o s'espera satisfer o que satisfaguin. Aleshores és una mica inevitable que això passi.
T'ho preguntava perquè, és clar, la vida ha de continuar, el dia a dia de continuar, i diguem, aquesta relació o aquesta combinació entre la necessitat que el dia a dia funcioni i administrar més o menys la decepció, el desengany que cadascú pot tenir sobre cadascú no deu ser massa fàcil. Tothom ha de continuar fent de pare, de mare, sí. Continuar treballant, continuar estudiant, continuar el que sí. sigui, mentre sobre la taula hi ha, diguem-ne, aquesta relació afectiva diferent, o que ha canviat per tot això.
Sí. Ara, el bo del cas, sempre quan parlem de l'adolescència, és que ja han passat molts anys junts, eh? Ja han passat, no sé...
I això no, encara que 14 sembli...
15,
d'acord, d'acord.
I això fa un matalàs important.
Sí?
Sí, perquè hi ha hagut decepcions de diversos ordres. No, les limitacions dels fills, de vegades, són un dolor pels pares.
Les rebequeries de petit són les decepcions de gran...
A veure, salvant les distàncies,
salvant
les distàncies. A veure, no, pot ser que un nano que n'ha fet moltes, molt i moltes, doncs...
De petit, vols dir?
Sí, sí, però... de petit, hagi decepcionat una mica els seus pares, no? De dir, però, no, com pot ser que aquest nano no tingui més enteniment o no respongui més al que li donem... Sí, doncs aquí, però són de diverses índoles, però justament reconèixer, acceptar, no, comptar amb què hi són. Aquí és on no hi ha desengany. Si tu veus i acceptes que hi ha el que hi ha o que manca el que manca, doncs segur que no et desenganyes. Pots decepcionar. I la decepció, diríem, és també en certa mesura un cert exercici que ha d'anar, no, una certa pràctica que ha d'estar operant en la relació entre pares i fills des de molt petit. De vegades passa amb el sexe. Volia una nena i m'ha sortit un nen. Poca gent ho reconeix, eh?
Poca gent ho reconeix.
Sí, no, que vingui el que vingui i tal, però diguem, hi ha gent, hi ha alguna que diu, no, jo és que volia un nen i és una decepció. Bueno, bé, doncs, a partir d'entomar-la, de processar-la i de... Doncs ja està, tens una filla i encantat de la vida.
Que no passa res, que és humà, això, eh?
Efectivament.
Quan dic que és humà, vull dir que un pot desitjar que vingui un nen o que vingui una nena, ja està.
Sí,
i un altre pot dir, doncs, que vingui un nen o una nena, és igual.
Exactament. Exactament, i aquí diríem...
Però vull dir que és perfectament humà que una parella digui, no, ens agradaria una nena.
Sí. O que un vulgui la nena i l'altre el nen.
Aquí està, de la mateixa manera que els que estan al voltant d'una parella que ha tingut un nen, doncs els diguin obertament que hi ha la nena.
Sí.
D'acord, vaig.
I aquí, jo crec que hi ha un punt de semblança, no? És a dir, és com graciós, perquè tu dius que més dona, el que vulguis, no? Sortirà, segur que o surt nen o surt nena. Vale, no hi ha més, no? Pues ja està. Ara, una cosa no treu l'altra, que puguis tenir aspiracions,
sí, està clar.
En el ben entès que no és a la teva mà a modificar la situació.
D'acord.
I aquí jo crec que ho podríem conservar, això, aquest esquema, per altres circumstàncies. És a dir, hi ha coses dels fills que no agraden als pares, que no són com voldrien, però tampoc és a la seva mà canviar-ho.
Com hi ha tantes coses al món que no són a la nostra mà canviar-ho.
Com la del sexe amb el que naixen, ara per ara. Ara per ara.
Uh-huh.
No podem fer res.
D'acord. I ara l'especialista ens dirà, i és bo que això sigui així?
A veure...
Que tinguem al cap que hi ha coses que no es poden canviar.
Sí. A veure, la responsabilitat dels pares és molt gran. La dependència dels fills és enorme. Però el fill no és, diríem, un producte dels pares. Els pares no és un escultor... que colpirà i si vingués un escultor igual et diria, és que la meva peça tampoc, jo més o menys la vaig modelant, però també tira una mica per on vol, o per les vetes de la pedra o de la fusta o el que sigui. És a dir, que també el què diríem, la obra,
sí.
Incideix sobre l'artista, i en el cas dels nens molt més.
O sigui que ens acabaràs dient que és bo que hi hagi coses que no puguem controlar, que siguin una sorpresa, que siguin inesperades.
L'altre dia un d'aquests dels homes del temps, no sé quin era, bueno, que li pregunten, en un programa de ràdio, que li pregunten quin temps farà la setmana que ve, i ve un i li pregunta quin temps faria d'aquí 3 setmanes, i l'altre li diu, mira, no, per sobre, per desgràcia, això no ho podem fer. Diu, però realment seria horrorós, no? Si poguéssim, ja, no, per, si tot fos tan, tan predictible, no? Tan, doncs potser perderíem la nostra condició d'humans i entraríem més en una cosa maquinal.
Que, vols dir que és molt bo per nosaltres? Jo crec que això vagi d'aquesta manera.
És el que ens fa humans.
És el que ens fa humans, d'acord.
Diríem que, no, de vegades passa, per exemple, mira, el desengany o la decepció amb la medicina. Llavors portes el nadó, té febre, tal, i ja està, es pot portar a casa, li dona això, li dona allò. Diu, oh, però està patint, però està... Diu, ja, però no té ni això, ni això, ni això, ni això. I ja està, doncs sí, s'ofega, sí, li passa això, li passa allò, i no podem fer res més. I ja està. I de vegades, no, s'espira, home, treu-li. Doncs pues no, no es pot treure. No? Però s'ha de passar, s'han de passar processos que de vegades són malalties, diríem, absolutament corrents, i no tenim, o sigui, hem aconseguit, dic, la medicina i altres ciències, que amb el coneixement, dominar o solventar moltes de les coses de la realitat. Tant és així que vivim una vida absolutament artificial. És a dir, cosa més allunyada de la naturalesa que nosaltres no existeix. Fins i tot quan anem a la naturalesa som superartificials, no? O sigui, sense plàstic, no fem res. No fem res, et deixen allà solet i
Què vols dir, que estem poc acostumats a patir, o què?
Vull dir que tenim molts estris que ens serveixen per incidir i modificar el medi, però que són limitats. De vegades ens enganyem pensant que és molt més del que tenim, que tenim un poder il·limitat, i no és així. O sigui, arriba fins on t'arriba. I amb el dels nanos és el mateix. O sigui, el poder dels pares és molt gran, és un ascendent enorme sobre els fills,
però
té límits, però té límits, i el fill no és un experiment de laboratori que li col·loques una mica de cada cosa ben mesuradet i et sortirà el producte que tu vols, perquè justament s'assemblarà bastant o força el que tu vols, però mai serà el que tu vols, el que tu esperaves o el que tu voldries.
Tornant a això de la decepció o desengany, és clar, i tornant a l'exemple també de quan som petits, molt sovint, doncs això, una rebequeria de petit és una rebequeria que dura 5 minuts, 10 minuts, una tarda, tot un dia. En determinats períodes de la vida, aquesta sensació de desengany o decepció també té un cert límit, o l'ha de tenir, o es desenvolupa en el temps d'una forma molt, molt llarga. És a dir, en l'època de l'adolescència, aquesta decepció mútua que poden tenir, o desengany mútu que poden tenir entre pares i fills, això s'instaura, és momentani, és conjuntural, passa?
A veure, diríem, té un primer moment, que és el de l'impacte, diríem, el del descobriment, que, bueno, i a partir d'aquí toca començar a pair-ho, no? O diríem com a procés més, no? Acceptar que hi ha el que hi ha, i a partir d'aquí veure com es posicionen els pares davant d'això. En el ben entès que això en principi són elements dintre d'un conjunt molt més ampli. És a dir, si una decepció en un pare li qüestiona tota la relació amb el fill, o tota l'estimació que té pel fill, o tota la valua del fill, potser que s'ho faci mirar el pare. Diríem que aquestes decepcions hi són, tenen un valor, pesen, però diríem, en principi,
no han d'esborrar,
no han de condicionar tota la vinculació. De vegades ho veiem perquè va molt bé el de la rebequeria, no? En la rebequeria el nano no vol entrar en raó, els pares, òbviament, no vol fer el que se li diu, i a sobre mostra a les clares, no? la ràbia que li fa, sobretot la ràbia, però també el dolor, i ploren, bueno. I aquí depèn molt de com s'ho prenguin els pares, però moltíssim. Si davant d'això els pares corren a intentar tapar això de la manera que sigui, bueno, ja estan instaurant aquí uns precedents, però això no passa una vegada.
Vols dir que hauran perdut la batalla, la primera batalla?
Bueno, o que faran un tipus de guerres o de batalles on el nano sap també quines armes té. I quins són els punts febles dels pares, que normalment ho saben bastant, eh?
Sí?
Sí, sí, en saben bastant. Quins són els punts febles dels pares?
Més que els pares, els punts febles dels fills?
Diferent. Jo crec que els pares també saben dels punts febles dels fills. El que passa és que hi ha alguns punts que són com punts secs, no? Allà on els pares no poden veure o no acaben de veure què li passa al fill o d'on surt això. I això en tota relació passa, que hi ha determinades circumstàncies en les que no s'entenen o no s'acaben de veure, però normalment diríem, per exemple, quan són petits, sobretot les mares, estan molt a prop i tenen, diguem, els pares també, depenent del tipus de vincle que tinguin, és a dir, que això és una mica una característica de la relació dels pares amb els fills, no? Que hi hagi aquest acostament, aquesta comprensió, aquest no, coneixement del seu fill, no en els mínims detalls. Aquí, de vegades, no, aquesta frase, jo em pensava que sabia com eres. Doncs això és un desengany, no? S'ha enganyat en algun moment pensant que sabia perfectament com era l'altre. I això és impossible. O sigui, pots conèixer molt, saber molt, i és veritat. Ara, tot no. Tot no.
Mai.
Mai. O sigui, ni d'un mateix. Ni d'un mateix arribes a conèixer tot, a saber tot. No hi ha com trobar-te en circumstàncies per descobrir coses de tu mateix que mai haguessis dit.
Sí, en positiu o en negatiu, no?
Exactament.
Sí, exactament. Aquelles persones que diuen davant d'una malaltia no hagués pensat mai que podia passar-ho.
Sí, sí.
Per exemple.
Sí, sí. Aleshores, i com baixar-se una mica del burro per incorporar això que està apareixent com algo nou o com una descoberta.
El que passa és que sempre ens has dit que això té més de positiu que de negatiu, tot i que hi hagi aquesta certa sensació que l'adolescència, a vegades el món s'ensorra en les relacions familiars, i en canvi sempre ho has fet valent en el sentit de l'enriquiment mutu que suposa passar per això, no?
Sí, diríem, sí, efectivament. A veure, jo, la riquesa és més que el positiu o el negatiu, és a dir, apareixen més elements, no? I li dona més riquesa, més complexitat, cosa que, diríem, per una banda és enriquidor i per l'altra, no, porta un ritme d'elaboració i una gimnàstica emocional bastant elevada, no? Bastant elevada. Ara bé, no? La plasticitat, no? És una mica plàstics. També va molt bé, no? De vegades això és més manifest. No? I hi ha altres adolescents que no ho manifesten tant. Perquè no s'ho... No, o sigui, fan com per darrere. No ho mostren. Clar, els pares no s'enteren. No s'enteren de moltes coses. I hi ha uns altres que ho mostren més, ho manifesten més, ho diuen més, i els pares... Oh, més italià, més mediterrani.
Una casa,
no?
Més cridanera.
Sí, sí, on la cosa surt. Que no necessàriament vol dir que vagi pitjor.
Això també és interessant.
Sí.
Que tenim, sí, molt relacionat el crit, allò, una certa vehemència, sí, la cosa efusiva, sí, allò que van maldades, no?
Sí, no.
I tu ens diràs que en algunes relacions aquesta efusivitat és el secret perquè les coses funcionin.
Sí. A veure, és hi ha el que hi ha, és a dir, està a la vista, no és una cosa que va per llocs que t'agradarà més o menys, però està allà, i ho veus, els pares ho veuen, ho noten, discrepen, intenten modificar, però està a la llum del dia. Hi ha molts adolescents que això ho fan a les fosques totalment, és a dir, que no volen o no permeten...
Que entren a casa, que a l'habitació directament, vols dir?
Diguem que moltes dels seus processos transcorren absolutament per fora dels seus pares, i que ja diríem tot un, que el que l'adolescent entén és que la manera de poder fer-los és deixant els pares a banda.
D'acord?
Que si els pares hi participen, xafaran la guitarra. Aleshores, els deixen fora.
A plena consciència.
Sí, sí, sí.
Ho dius com un procés allò, conscientment.
Sí.
Hi ha adolescents que passen aquesta etapa apartant els pares de diguem-ne, de les seves preocupacions o dels seus neguits.
Sí. Sí. Que normalment té algun fonament d'algun tipus, de les característiques del vincle. A veure, a l'adolescència el que ve és justament una caiguda important de tot el que havia estat la característica fonamental del vincle, que és la dependència. No és la carta fonamental.
D'acord. És a dir, els pares ja no serveixen per tot.
Efectivament, aquí està. El qual és dolorós pel fill i pels pares. Aleshores, moltes vegades, quan els pares insisteixen molt en continuar, diríem, no? O sigui, nanos de 13-14 anys, no? El pare arriba, estudis, i el té allà, i el té dues hores, i fes-me això, i fes-me allò, i tal. I el nano va fent, l'únic problema és que a classe l'actitud és nefasta. Aleshores treu 8s i 9s de qualificacions, però l'actitud és de 5 o de 4, acaba amb un 5 o amb un 6 pelat. No, i el pare, indignadíssim, no? Però aquí és on el nano, diríem, a casa no hi ha manera que mostri, diríem, això, i és, per exemple, aquest és un nano que sempre has de dir la teva, però l'ha de dir a classe, perquè a casa no la pot
no
dir.
No la pot dir.
No la pot dir, aleshores la diu...
Si no la diu a casa, la dirà a algun lloc o altre.
Home, a veure, sí.
Sí.
Sí, diríem que, o sigui, que depenent de les característiques del nano, no? Però diríem que aquesta cosa de dir, és justament, l'adolescent vol dir la seva, i ha de creure en la seva, i ha de tenir una seva. Perquè si no, és un eco dels seus pares. És a dir, de vegades et trobes amb alguns nanos que els hi preguntes... No, em canviaré d'institut. Ah, com és això? No, perquè com en aquest no vaig bé, em canviaré amb un altre que m'anirà millor. Ah, molt bé. I tu vols canviar d'institut? Bueno, és que m'anirà més bé. I li has preguntat tres vegades. No m'has entès la pregunta. Tu què vols? Home, jo quedar-me en aquest. Però sembla que això és l'últim d'un seguit de qüestions racionals, vingudes dels pares, que està molt bé com discurs d'adult. Però l'adolescent no és un adult, és un adolescent i ha d'estar connectat també als seus propis desitjos, als seus propis pensaments, i és el que vinc a dir, quan l'adolescent percep que les diferències o les discrepàncies que tindrà amb els pares no seran acollides,
és a dir, que seran un obstacle que no podrà salvar,
efectivament, exactament, i que a més probablement li faran més difícil el poder realitzar-les.
D'acord. Doncs aleshores
no les incorpora, les manté a ratlla, les manté fora. De vegades és un procés conscient, en bona part, i de vegades ni ho és. És quasi com algo que es dona amb certa naturalitat, i senzillament passa. Succeeix, vull dir.
Quan s'actua així, hem de suposar que als anys anteriors hi ha hagut alguna cosa que no ha anat bé, no?
Bueno, a veure...
Perquè, per això, si un adolescent creu que els seus pares poden ser un obstacle insalvable per resoldre els seus problemes...
Més que per resoldre els problemes, és per fer els processos que ha de fer. Si el dir la seva... No? Si el tenir l'ha de comportar una
lluita diària,
sí, o a veure, de vegades això també té que veure amb una altra qüestió, que l'adolescent voldria tenir el vistiplau dels pares o el reconeixement, ostres, no penso igual, però carai, bona pensada, no? Aquesta és la teva, doncs fes d'acord amb el teu. I això a alguns pares justament els costa molt d'arribar a aquest punt. No? I et diuen, no, és que si pensés coses com Déu mana, jo sí que li donaria el vistiplau. Diu, clar, i les coses com Déu mana són el Déu és el pare, diríem, no? El Déu que mana, efectivament, és el pare, no? I no és això.
Tot i que escoltant-te, setmana rere setmana, nosaltres sempre diem, hi ha molts pares que escoltaran un roman i pensaran, dona la sensació que els pares han de fer més feina que els fills durant l'adolescència. Més feina en el sentit d'entendre més coses, de comprendre més coses, d'acompanyar... És així?
No sé si més, però sí, moltes, efectivament.
Moltes,
sí,
efectivament.
I sobretot amb el primer fill. Sobretot amb el primer fill. De vegades passa que amb el...
És a dir, encara que els adolescents vulguin fer la seva vida, comencin a formar la seva personalitat, independència, etc, etc, els pares, davant de tot això, han de fer, diguem, una funció diferent, però també més...
A veure, la funció és la mateixa, però l'estil, les maneres, les formes, varien. Varien, i molt. No? És a dir, que han de... Qui porta més la guia, el que va marcant més el camí, és una mica el fill. I els pares els toca anar una mica per darrere. Hi ha pares que són fantàstics pares de nens petits, perquè són, no, saben per on anar, els cuiden, els porten, els ajuden a organitzar-se, i ho fan divinament. Però quan arriba l'adolescència, els hi costa molt d'acceptar que l'adolescent comença a organitzar i no ho fa divinament, no ho fa com ho faria la mare, com ho faria el pare, i això costa.
Això no deu passar-li en revés. Hi ha casos de pares que no siguin allò, uns esplèndids pares de nens petits, i ho siguin millor de quan siguin grans?
Sí, sí, sí.
Sí? Sí, és cert?
Sí. Hi ha pares, sobretot pares barons, però també mares.
Fiquem broma, mares... allò de porta-me-l ensenyat, ja.
I bueno, no, o sigui, a veure, sí, que parli, no? Que puguem entendre'ns per...
D'acord, d'acord.
Sí, sí,
però
passa.
Vols dir que és així, A vegades
sí,
hi ha...
Sí, passa. Uh-huh. I diríem que justament és en què pot delegar molt responsabilitats i que espera o aspira que el fill tingui justament una certa autonomia i una certa forma de funcionament, que no se li hagi d'anar fent cada cosa. Que en dir-li, en recordar-li, o en marcar, hi hagi prou, o ja funcioni molt la paraula, o... la cosa més racional, l'enteniment, i això sí que passa. Jo crec que no s'ha de diabolitzar l'adolescència, no? Em sembla molt bé definir-la com una etapa de crisi, perquè ho és, en el sentit de que els esquemes anteriors no funcionen tal qual, i els pares és com si una mica tinguessin una certa mandra. No? De dir, o també ho volguéssim acollir, mm-hmm, les parts bones, no? Ara podem anar al cinema i deixar-lo a casa sol, que no passa res,
sí, sí.
Però quan és un nano que se'n vol anar al cinema i deixar els pares a casa, ja costa més,
Però apuntarem en qualsevol cas un punt d'inici per la setmana que ve. De la crisi només suposo que se'n pot sortir de dues maneres: o reforçat tothom, o fet malbé tothom.
Bueno, hi ha moltes més opcions.
Hi ha moltes també. Més opcions.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
Ho diu, suposo, en la majoria de casos, de la crisi en pot sortir un vincle familiar més intens?
Bueno, pensem-ho. Diríem que depèn de com es tramite i com es transiti per aquí, però diríem que del moment que això... que deien de l'enriquiment,
sí
que un vincle modificat, intens, hauríem de definir a quin nivell, perquè potser com intensitat el més intens, el més íntim, el més unit és el de la petita infància, no és precisament el de l'adolescència.
Ho dic en el sentit aquell clàssic de si els problemes fan millor a les persones. Sí, el passar per problemes i per crisis, després resulta que tothom en surt d'alguna manera amb una imatge millor i més sincera i més ben dibuixada de l'altre.
Sí.
Sí, això sí.
Quan se'n surt.
Quan se'n surt.
Sí, 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 això sí. Sí, sí. Quan arriba, sí. Si et quedes pel mig, sí, és diferent. Però si arribes, sí, efectivament.
D'acord. Si te'n surt, sí. Si no, el dibuix s'esborra.
Exactament, sí.
Doncs veurem com se'n surten de les crisis i quins són els diferents processos que es poden viure. La setmana que ve hi tornarem, com no, des del Centre de Reeducació de Vida amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Tornem de seguida.